Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Els pressupostos municipals del 2020 ja tenen prop de 5 milions d'euros hipotecats per poder executar projectes pendents del quadripartit. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Un ple extraordinari que ha servit per aprovar aquesta partida. No obstant això, el debat no ha estat exempt de retrets. Des del govern actual acusen l'executiu anterior d'haver projectat iniciatives, tot i saber que no les podrien executar. Des d'Esquerra i la Crida assenyalen que no els han pogut tirar endavant per la lentitud de l'administració.
La membre del Casal Social L'Obrera, detinguda durant els aldarulls de Barcelona del 15 d'octubre passat, ha quedat avui en llibertat.
L'Andrea portava més d'un mes a la presó de Batràs de Barcelona. Està acusada de delictes de desordres públics, atemptat, danys i lesions pels aldarulls registrats a la capital catalana com a resposta a la sentència del procés.
En esports, el Sabadell recuperarà Boris Garros per l'enfrontament contra el Nàstic de Tarragona d'aquest diumenge.
El davanter ha estat de baixa des de fa un mes arran de la segona lesió muscular viscuda contra el jove espanyol a la Copa Federació. Fins a última hora, però, no se sabrà si podrà disposar del capità Ángel Martínez. Per contra, qui segur que no podrà jugar diumenge a la Nova Creu Alta és Griego Sierra, per sanció.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 8 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen baixes. Què hem d'esperar per les pròximes hores i pel cap de setmana? Li preguntem al Jordi Mateu. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Van arribant bandes de núvols que circulen d'oest a est i que de cara a les properes hores s'han de deixar el cel entre mig i molt nuvolat, sobretot amb nuvolositat més abundant i compacta a la zona del Pirineu, Prepirineu i també a la resta de la meitat oest. Atenció, perquè aquí ens deixarà alguna precipitació, que serà en tot cas feble i acumularà quantitats minces, però haurem d'estar atents perquè la cota de neu estarà al voltant d'uns 700 metres. Precipitacions que, sobretot, principalment afectaran punts del Pirineu i Prepirineu. I a última hora del dia hem d'esperar que aquesta nuvolositat tingui tendència a trencar-se. Durant la propera matinada només quedaran alguns estrats baixos a punts de la depressió central, així com també alguns intervals de núvols a punts del sector central del litoral. Aquí podrien deixar encara algun ruixat durant la propera matinada. De cara al matí de dissabte, en general, predomini del sol, tendència a trencar-se aquests núvols i tornarien a augmentar la nuvolositat a partir del migdia. Novament, núvols que arribarien per l'oest de Catalunya, que tornaran a deixar el cel localment molt ennuvolat i que principalment poden deixar precipitacions a punts de la meitat oest del territori, sobretot al Pirineu, amb una cota de neu al voltant dels 800 metres. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la a aquesta hora. A la C58 trobem 4 quilòmetres de retencions a Terrassa en sentit nord i a Barcelona, aturades a la Ronda Litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits. Passen 3 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. El ple aprova destinar 4,8 milions d'euros del pressupost del 2020 per desencallar projectes del 2018. Estava previst pagar-los amb el superàvit, però s'ha trigat tant en executar-los que s'haurà de fer a través del deute. Aquesta qüestió ha enrarit el ple extraordinari celebrat aquest matí. El govern actual ha acusat el quadripartit de projectar massa iniciatives de cop quan ja portaven 3 anys a l'executiu. Ho ha dit l'alcaldessa Marta Ferrés.
La realitat és que estàvem en any electoral, que com m'han dit alguns que m'han precedit, vostès no havien fet res i van decidir aplicar aquestes inversions de coses que ja sabien que no es podrien executar.
Per contra, els grups que han sobreviscut al quadripartit s'han defensat amb tres idees. Primer, que quan van arribar al govern no hi havia cap projecte previst i que això va fer que s'acumulessin a partir del 2018. També han dit que la llei Montoro, que limita la despesa dels ajuntaments, els va forçar a intentar pagar els projectes amb el superàvit. El tercer argument és que els processos administratius són massa lents. Així ho apunta Anna Lara, regidora de la Crida.
El que és evident és que sense una administració electrònica i eficient la ciutat no se'n sortirà. I per això tenen a punt per desplegar una administració electrònica amb uns procediments que agilitzin la gestió. Això no treu que l'Estat ofega als ajuntaments més enllà de la seva situació econòmica. Les úniques eines que posen a disposició tenen normes tancades i terminis més que complicats.
Pel que fa a les formacions restants, Podem ha donat suport al PSC. Junts ha lamentat que els diners s'hagin d'utilitzar per pagar deute i Ciutadans ha criticat que ara s'hipoteguin les xifres de l'any que ve.
L'Audiència Provincial arxiva definitivament el cas contra l'exalcalde Matías Serracant per la cessió de Cal Balsac al Tallaret. El gener del 2018, el jutjat d'instrucció de Sabadell ja va arxivar-lo, però la demandant Maite Morau el va recórrer. L'actual regidor de la Crida celebra l'arxivament, però destaca també la incertesa viscuda durant tot aquest temps.
Dues tècniques i un tècnic municipal doncs, també han hagut de patir les conseqüències d'aquest assetjament no? judicial al que ha intentat la senyora Morau i en primera instància el Partit Socialista, i això dificulta el seu exercici professional. També una valoració negativa pel fet de que això va dificultar no? la cessió del local al Tallaret.
Tot i que aquest cas s'ha tancat favorablement per Serracant, l'Ajuntament va haver d'indemnitzar amb 25.000 euros l'exalt càrrec Maite Morau per assetjament laboral arran d'aquesta denúncia. Una denúncia, recordem, on també va participar el Partit dels Socialistes.
Pel que fa a Serracant, encara té tres causes obertes. Està acusat de desobediència i malversació per l'1 d'octubre. Té pendent un recurs sobre l'arxivament d'una querella penal presentada per Esmatxa contra diversos membres del govern quadripartit i en té una tercera de pendent per danys morals contra la cúpula de la concessionària de la neteja viària i la recollida d'escombraries.
No deixem l'àmbit de la justícia perquè la titular del jutjat número 20 de Barcelona ha decretat llibertat amb càrrecs per l'Andrea, la jove sabadellenca empresonada des de fa un mes al centre penitenciari de Batràs de Barcelona. L'Andrea va ser detinguda el 15 d'octubre passat a la capital catalana en una de les manifestacions contra la sentència del procés i se l'acusa de delictes de desordres públics, atemptat, danys i lesions. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. La magistrada afirmava que la jove hauria llançat pedres contra un agent de la policia catalana impactant-lo al pit i al casc. A més, en l'auto emès pel jutjat fa més d'un mes es dictava presó provisional per l'Andrea perquè es va considerar que existien indicis de reiteració delictiva. Per la seva banda, tant des del grup de suport de l'Andrea com també des de la seva família, sempre s'ha defensat que la detenció de la jove ha sigut sempre totalment arbitrària. Albert Jiménez, membre d'aquest grup de suport, assegura que amb la llibertat de la jove s'evidencia aquesta arbitrarietat.
Els arguments que es van donar per imposar aquesta presó preventiva ja eren totalment fora de lloc en el seu moment, i el fet que s'hagin anat deixant anar la gent amb comptagotes sense que hi hagi hagut un canvi substancial en cap de les condicions, el que venen a demostrar és que efectivament era una qüestió de pura arbitrarietat i que buscava doncs, intimidar i impedir l'exercici lliure de drets democràtics.
Des d'aquest grup afirmen que ara toca lluitar per la llibertat de la resta de detingudes i també per l'absolució de l'Andrea.
I la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Sabadell té nou cap. Es tracta de l'intendent Enric Cervelló, que substitueix en el càrrec Roger Sales. El nomenament s'ha fet efectiu aquesta setmana, segons ha pogut saber Ràdio Sabadell. Sales va assumir les funcions de cap de l'ABP de Sabadell a principi del 2018 en substitució de Felip García, que alhora havia rellevat Josep Guillot de manera temporal.
Notícies vespre.
Nou focus de xinxes a la ciutat, aquest cop al barri d'Espronceda. Segons un dels afectats, un veí conviuria amb una plaga d'aquests insectes des de fa 3 mesos arran dels mobles recollits al carrer. La setmana passada va presentar una instància a l'Ajuntament perquè actués per frenar la plaga.
Arran de la demanda, una empresa ja ha inspeccionat els immobles. Tot i això, l'afectat David Carrasco desconeix si l'Ajuntament afrontarà la fumigació.
Si ahí posiblemente, yo tengo que mover muchos papeles, y posiblemente de los posibles, a lo mejor me ayuden con la fumigación, porque es que este hombre me ha arruinado, lo he tenido que tirar todo, absolutamente de mi casa, no ropa, muebles, colchones, todo, es que lo he tenido que tirar todo.
A demanda dels veïns, des d'Esquerra Republicana presentaran una pregunta formal a l'alcaldia sobre les actuacions del govern per fer front a plagues i evitar-ne la propagació.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe @radiosabadell.fm.
L'Ajuntament de Sabadell ha presentat la campanya de Nadal sota el lema Sabadell tenim tot el Nadal, unes festes que arriben amb moltes novetats, com per exemple que el Parc de Nadal s'amplia 2 places més, la del Pi i la de la la Creu de Barberà.
Però aquesta no és l'única novetat. La benvinguda oficial del Nadal aquest any se celebrarà per triplicat. L'encesa de llum serà el dia 29 de novembre i es farà a les 6 a la plaça al Mercat Central, a la plaça del Pi a les 7 i al cap d'una hora a les 8 a la plaça de la Creu de Barberà. Un altre canvi és que l'ambaixador reial s'instal·larà enguany a la Casa Duran. Els nens i nenes podran portar-hi les seves cartes pels Reis d'Orient, però també les claus de casa seva. Ho explica Marta Ferrés, alcaldessa de Sabadell.
La idea és que es puguin recollir també aquí a la Casa Duran i que el dia 5 de gener es fondran en aquesta clau gegant que després veurem a la cabalgata i cobrirà qualsevol casa de Sabadell. I per tant, animar des d'aquí també els nens i nenes a portar la carta i a portar la clau per poder obrir les portes de la ciutat.
Més novetats, la Fira de Santa Llúcia es trasllada a Doctor Robert en comptes de fer-se a la plaça Sant Roc com sempre. En total es podran visitar fins a una vintena de paradetes on es podrà comprar figures del pessebre.
Més notícies en format més breu. El responsable de la farmàcia, Miquel Blanchard, reclama una actuació per tornar a donar vida a la via Massaguer.
Així ho ha apuntat el Cafè de la Ràdio després d'haver estat reconegut pels Premis Nacionals als establiments comercials centenaris. Blanchard lamenta que ara mateix el punt on es troba el seu establiment està abandonat.
Té més de 100 o 150 anys aquesta via, aquest carrer, i realment sembla que estigui abandonat. Vull dir, comerços tancats, obres a mig fer, no sé si és problemes de permisos amb la gent que vol treballar-hi o problemes de distribuir bé la viabilitat d'aquest carrer.
Per garantir el futur de la farmàcia i de la resta d'establiments de la via Massaguer, Blanchard apunta que calen mesures com regular el trànsit, ampliar voreres i millorar la il·luminació.
Sabadell ha acollit avui la cinquena trobada de municipis de la xarxa Mai Més.
És la cinquena cita d'aquesta entitat impulsada per l'entitat amical de Mauthausen i l'Ajuntament de Sabadell. El president de l'amical, Enric Garriga, explica què ofereix la seva entitat als ajuntaments.
El que pretenem nosaltres, des de Miquel de Mauthausen i altres camps, és dotar-los d'aquesta eina de sensibilització per sobretot prevenir, no? Per explicar el que va passar en un context històric determinat, que va ser la deportació als camps nazis, però sobretot també per parlar dels valors, per parlar dels valors republicans, per parlar dels drets humans i per parlar de la situació que el món i Europa està vivint ara amb aquest creixement desmesurat perillosíssim, no?, de l'extrema dreta i els grups neonazis.
A més de la jornada al Casal Pere IV, també s'ha fet una ofrena floral en memòria dels deportats sabadellencs a la plaça Montserrat Roig i una visita al polvorí de l'aeroport.
El programa Vitamina Dens de Ràdio Sabadell arriba a les 100 emissions i ho celebra amb un vermut electrònic aquest dissabte a la capella de Can Gambús.
Dalt de l'escenari hi passaran fins a 4 DJs. Toni González, director i presentador del programa, explica qui són i quina música punxaran.
Podrem trobar en Javi Soto, que és un DJ potser que ha treballat més a zona hermètica, en ambients més comercials, però no per això ha deixat de posar música electrònica, no? També tenim en Pere Guardiola i l'Albert Gené, que potser sí que tenen la part aquesta més de clubber i tenen una cultura musical del món house i del tech house molt arrelada, i portaran molt bona música d'aquest estil. I després hem convidat a Live, que és en Víctor Ramírez, és un noi de tan sols 17 anys que recentment també ens va visitar aquí al programa, ens va venir a punxar, ha estat fa poc a Amsterdam, a l'Amsterdam Dance Event, l'han convidat, produeix la seva música.
L'especial Vitamina Dance número 100 començarà a 11:45 del migdia.
Avui és divendres 15 de novembre i encetem un cap de setmana ple de propostes culturals. A continuació us oferim una petita guia sobre què podem veure des d'avui fins diumenge a Sabadell.
Les propostes culturals d'aquest cap de setmana comencen amb un viatge a una galàxia molt, molt llunyana. Del cinema tenen una cita aquest vespre al Teatre de la Faràndula. L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta tribut a John Williams, un concert d'homenatge al compositor de bandes sonores tan famoses com la de Star Wars. Lluís Cabal, viola i fundador de l'OSB, explica que fins i tot els músics s'emocionen en algunes parts d'aquest concert.
Jo tenia 10 anys quan es va estrenar Star Wars. Bueno, la Guerra de les Galàxies en aquell moment, li dèiem. I evidentment, doncs, per mi aquesta potser, quan toquem aquesta música, a mi em remet a uns moments molt feliços de la meva infantesa, no? I estic segur que això li passa a molta gent. La meva companya de Faristol s'emociona molt quan en un moment hi ha una obra aquella del Tribute to Composers i sona un momentet, uns compassos de la música de Cinema Paradiso, i això amb ella realment es transforma en aquell moment la noia.
Altres cançons que podrem escoltar en aquest tribut a John Williams són la banda sonora de Jurassic Park o Tiburón. Tothom que hi vulgui anar a 9:15 al Teatre de la Faràndula. Rolling Stones ens traslladem directes als anys 60 i 70. La Cava Orpí presenta les nits d'aquest divendres i dissabte la millor música dels 60 i 70, una gran festa on es repassaran temes emblemàtics d'aquestes dècades. Per qui vulgui anar, atenció, perquè només queden entrades per dissabte. Divendres ja estan totes esgotades. Recordem, les entrades valen 10 euros i es poden comprar a l'Orpí mateix o a través de la seva pàgina web. Durant tot el cap de setmana a Sabadell hi trobem espectacles per als més menuts dins del festival El Més Petit de Tots. En aquesta edició de les propostes culturals us destaquem l'espectacle Clank de la companyia holandesa de Dudans. Aquest show ens convida a reflexionar sobre la relació entre la mare i els seus fills i sobre si el lligam entre tots dos creix o es desfà a mesura que passen els anys. A través de la dansa i la música d'una trompetista i una cantant, la companyia ens trasllada a diferents indrets del món. Qui vulgui assistir-hi, la funció és dissabte a 12:15 del migdia a la sala.
Calor, calor, que em falta calor, acosta't una mica, per favor. Calor, calor, que em falta calor, acosta't una mica, per favor.
Diumenge el dia comença amb la festa del vi novell de la bodega Coca. En aquesta festa es dona la benvinguda al primer vi de l'any, que de fet surt per Sant Martí. Aquest any, però, la celebració anirà acompanyada d'una data molt assenyalada. Són declaracions de l'Aleix Conillera Coca, de la bodega Coca, al programa Connectats.
Que la família Coca ven vi a Sabadell, aquest any farà 100 anys. Jo sóc la quarta generació. El fundador va ser el meu besavi, que eren originaris de Torrelavit, que és un poble del Penedès, que està molt a la vora de Sant Sadurní d'Anoia. Llavors ells van venir aquí a Sabadell i originàriament van muntar una botiga de queviures. I després es va transformar, com que ells van veure que el seu era el vi, doncs van fer la bodega.
Si voleu tastar aquest vi novell i celebrar el centenari de la bodega, el diumenge teniu una cita a 12:15 a la mateixa bodega Coca al carrer Brutau. Setmana més, al Teatre del Sol es pot veure el muntatge Una família normal, de la companyia Estrena Morena. Aquesta obra, dirigida per Marta Butxaca, parla del maltractament, l'emancipació, la família i la culpa, i ho plasma a través de diferents salts en el temps. Al programa Connectats, dos dels seus intèrprets, Sílvia Ricard i Carles Prats, asseguren que no és un muntatge fàcil de classificar.
Té més de drama que de comèdia. És una història dura, però sí que hi ha punts, doncs, que trenques una miqueta l'expressió aquella de d'ensurt, no? Sí, sí, sí.
Però juga molt també amb... És molt contemporani, és un text actual, d'ara, i juga molt la relació entre els personatges i d'una manera molt com estem podent parlar ara nosaltres.
Qui vulgui aquest cap de setmana té dues oportunitats per veure Una família normal, dissabte a 9:45 de la nit i diumenge a 6:45 de la tarda. Ja ho veieu, un cap de setmana ple d'activitats culturals, així que no hi ha excusa per quedar-se a casa.
Tú podrías ser Batman, nunca podrías ser Superman.
Porque no hay que tener miedo al que dirán.
En el arco milenario suena el Fari.
Siempre sé tú mismo, exhíbete como buen friki que eres.
Nos falta depilar perros para tenerlo todo.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
Quarta temporada, mateixa filosofia. Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenges a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Segueix-nos a les xarxes socials. Facebook Quimèric RS i Instagram Quimèric.
Fantasia, terror, ciència-ficció. A Ràdio Sabadell.
El Trencanous, el ballet nacional rus dirigit per Sergi Ranchenko, presenta al Teatre La Faràndula El Trencanous. Obra immortal de Tchaikovsky amb una inoblidable posada en escena i la màgia del ballet nacional rus. Dissabte 23 de novembre, El Trencanous al Teatre La Faràndula. Compra les teves entrades a la taquilla del Teatre Principal i a sabadellcultura.covin.cat. Ballet Nacional Rus, premi al millor espectacle de dansa. Teatro Rojas de Toledo 2017.
L'equip del Vitamina Dance,
el programa de música electrònica de Ràdio Sabadell,
arriba als 100 programes i surt al carrer. Dissabte 16 de novembre, a partir de 11:45 del migdia,
vermut electrònic des de la capella de Can Gambú,
amb la col·laboració dels DJs locals
Albert Gené, Pere Guardiola, Alai i Javi Soto, tot presentat i dirigit en directe per Toni González i Núria Oller.
Celebra amb nosaltres el programa número 100.
Us hi esperem.
Vitamina Dance, la teva píndola de ritme.
Veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Moment pels esports i comencem parlant de Boris Garros, que torna a entrenar-se amb normalitat i estarà disponible per jugar contra el Nàstic de Tarragona. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
És la principal novetat que ha deixat la roda de premsa del tècnic del centre d'esports, Antonio Hidalgo, prèvia al partit d'aquest diumenge a la Nova Creu Alta.
En canvi, qui no hi serà segur serà Gregor Sierra, el central que fins ara ho havia jugat absolutament tot, és baixa per sanció. De la seva banda, Àngel Martínez és dubte encara ressentit de les seves molèsties, mentre que la banda arlequina del més destacat és qui formarà la convocatòria. En els grans, la realitat gira al voltant de la mala situació de l'equip en zona de descens, tot i el seu potencial pressupostari. Hidalgo, però, ha advertit que no es pot limitar a mirar només com està la classificació.
Ja ens posaran en molts problemes. És un dia que has d'estar molt atent a totes les situacions de quan tens la pilota i en aquestes vigilàncies que ells tenen jugadors que es posen en problemes, i has d'estar molt concentrat als 90 minuts. Tenen molt gol, està clar que també encaixen, però bueno, és un equip que en l'1x1 et posaran molts problemes, eh?
Durant tota la setmana, tots els focus d'atenció als tarragonins han estat per al seu entrenador Xavi Bartolo. La seva continuïtat penjava d'un fil després de la desfeta la setmana passada a Badalona, però finalment va ser ratificat. Jugar al camp del Sabadell tercer no sembla el millor escenari per sortir de la crisi de resultats, però el tècnic grana ho prefereix veure amb optimisme.
És un bon escenari, no és mal lloc per jugar. A mi m'agrada jugar amb equips que estiguin bé, que tinguin bona dinàmica, que proposin coses a nivell futbolístic, i el Sabadell ho és. Està molt ben situat a la taula classificatòria, compleix una mica els requisits que jo sempre he manifestat que ha de complir un equip per ocupar zones de playoff, que és a dir, és estar entre els 5 més golejats, això ho compleix, i tenir una mitjana de gols que estigui entre els 10 primers, i això també ho compleix, un equip que ha perdut només 2 partits.
Centre d'Esports Nàstic, jornada 13, el diumenge a les 5 a la Nova Creu Alta, des de mitja hora abans, el Sabadell en joc.
A Primera Catalana, el Sabadell Nord surt finalment d'un laberint ple d'entrebancs que l'ha portat a enfrontar-se amb els 4 primers en les últimes 5 jornades. Els de Can Urià han estat capaços d'empatar Palamós i Mataró, però no han aconseguit guanyar durant aquest període. La visita d'Altona marca ara un camí molt més planer per als homes de Quico Díaz.
En els pròxims 6 compromisos, els arlequinats s'hauran de veure les cares amb els 4 equips que actualment ocupen el descens. El primer escull serà el conjunt usonenc, que visita Can Urià amb una ratxa fins i tot pitjor que la del Sabadell Nord. En el seu cas, són 6 duels seguits sense trobar-se amb el triomf. Lluís Granado, porter de l'equip, pronostica un partit igualat davant un rival directe per la salvació.
L'any passat de casa sí que va ser un empat, a casa seva van perdre, i és el que trobarem, un equip que serà molt, molt complicat de guanyar. Un equip que estarà ben ficat a darrere i ens donarà poques oportunitats, però bueno, les que tinguem hem d'aprofitar-les i anar pel partit i guanyar, i fer-nos por a casa, que és el que hem de fer ara amb totes les partits que tinguem allà, no?
L'enfrontament entre el Sabadell Nord i el Tona arrencarà el diumenge a 11:45 al municipal de Can Uriac.
A la Primera Nacional d'handbol, l'OAR Gràcia torna a jugar al carrer Bocatxo amb l'objectiu d'aixecar-se de la derrota de la setmana passada contra el Sant Esteve Sesrovires, la primera a casa de la temporada. El rival de demà, el Mataró, es presenta amb unes circumstàncies molt similars a les dels sesrovirencs.
Tots dos van acabar a la part alta l'any passat, tots dos van començar amb molts dubtes la present lliga, però tots dos han mostrat símptomes de recuperació les últimes jornades. Bernat Correro, el segon capità gracienc, assegura que l'equip necessita recuperar el màxim d'efectius possibles per enfrontar-se a rivals que ja es van afinant. Bernat Correro.
Ha començat la lliga un pèl rara per alguns equips, com poden ser Sanes o Mataró. Tard o d'hora, més d'hora que tard, em sembla, es despertaran. Llavors, bueno, serà complicat un altre cop, ens hem de deixar tot. Esperem recuperar algun dels efectius que teníem a la grada. I res, amb ganes, vull dir, a seguir treballant, que això és molt llarg.
Estem davant el pitjor moment en el que portem de curs per l'OAR Gràcia, que després d'un inici pràcticament immaculat acumularà dues desfetes seguides. El duel entre l'OAR Gràcia i el Mataró tindrà lloc al carrer Bocatxo i arrencarà demà a les 6 de la tarda.
El Cercle Sabadellès és a una sola eliminatòria de continuar en la màxima categoria del tennis estatal. Aquest cap de setmana l'entitat de la carretera de Bellaterra viatja a València per intentar certificar la permanència a primera divisió per 9è any consecutiu.
El Cercle s'enfronta diumenge al segon classificat de la divisió de plata, l'Sporting de València. Els sabadellencs intentaran mantenir-se a l'elit del tennis mentre que els valencians aniran a la recerca de l'ascens. El Cercle compta amb un grau d'experiència, ja que és el tercer any consecutiu que disputen aquesta eliminatòria. Tot i això, Bruno Barrientos, director esportiu dels sabadellencs, creu que no serà fàcil aconseguir la victòria.
Amb moltes ganes i molta il·lusió, però sabem que serà complicat aquesta eliminatòria aquest diumenge, perquè l'Sporting Club Tenis porta un bon equip. Tenen tres jugadors que són molt competitius, són joves i, bueno, i tenen moltes ganes de pujar, està clar.
El Cercle viatjarà demà al matí cap a València amb 7 jugadors. S'entrenaran a la tarda i diumenge al matí sabran quins són els tennistes que assumiran la responsabilitat.
En waterpolo, l'Astralpool Natació Sabadell afronta un duel d'altura demà a Can Llong amb la visita del Barcelona, encara invicta i segon classificat a la Lliga Premat. Un duel clau per als de Quim Colet si no volen despenjar-se dels llocs capdavanters.
El club se situa quart a 4 punts dels barcelonins després del treballat triomf de la setmana passada a Pamplona. El de demà significarà el retrobament de Dolorrio amb el seu ex-equip. Una veu autoritzada la seva, doncs, per fer pronòstics de cara a demà.
Los últimos años los equipos de Toni pues han sido unos equipos que en defensa han estado muy serios, muy firmes, muy seguros y seguramente este partido sea así, así que será un partido que las defensas primarán seguramente y esperemos nosotros estar más acertados que ellos en ataque.
També militaven en el Barcelona, a més de l'Orrio, els germans Valera. El partit entre l'Estalpul i el Barcelona tindrà lloc a Can Llong demà a 1:45 del migdia.
Repassem notícies en format més breu, sense deixar ni el waterpolo ni l'Astralpool, perquè el femení també juga demà partit de Lliga.
Just després dels homes, a 2:45, les de David Palma reben el cué de la Lliga Premat al Zaragoza, que encara té pendent estrenar el seu caseller de punts. Serà, doncs, l'últim tràmit abans d'afrontar el duel contra el Mediterrani de Lliga i les competicions europees. Maica García és la boia de l'equip.
Estem mentalitzats per això, que aquesta temporada també està molt competida aquesta Lliga i volem emportar-nos la Lliga. De moment ja et dic, anem partit a partit i això acaba de començar.
En natació, en marxa la sessió de tarda de la segona jornada de l'estatal de piscina curta de Gijón.
Fa uns minuts ha nedat Marina García en els 200 braça i ha quedat segona per darrere de Jessica Vall. Totes dues han aconseguit la mínima per l'europeu de Glasgow. En la mateixa prova, però en masculí, Àlex Castejón ha estat plata. Castejón, després de fer el millor temps també a les sèries dels 400 estils, s'ha penjat el bronze en aquesta disciplina. I al matí ha caigut una altra medalla per la delegació del Club Natació Sabadell. El relleu 4x50 lliure, Marina García, Ignacio, Carla Seco i Laura Díaz ha pujat al tercer calaix del podi. En total, doncs, són 7 les medalles aconseguides pels representants del club.
I acabem amb el bàsquet Pia, que es planta el derbi a Ripollet en un estat de forma excepcional després de dos espectaculars triomfs consecutius.
Els escolapis van anotar 112 i 90 punts contra l'Alpicat i el Tàrrega, respectivament. Ara, en el derbi comarcal, s'espera un duel de pistolers, ja que enfront hi haurà els jugadors que tenen la millor mitjana anotadora de tot el grup 2 de la Copa Catalunya, Roger Vilanova i Antonio Quirós, uns números que intimiden, però el tècnic Jaume Prat deixa clar que no s'arronsaran davant de cap rival.
És una pista de tradició de bàsquet i a Ripollet hi entenen, no, de bàsquet. Intentarem competir contra qualsevol, estigui Ripollet o estigui Sant Cugat, no és igual.
El duel comarcal entre el Ripollet i el Bàsquet Pia el diumenge a les 7 al pavelló Francesc Berneda.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
d'un minut per dos quarts de set. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest divendres 15 de novembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant, a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies en la 94.6 dilluns a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb el Quimèric i a les 9 amb el Vitamina Dens. Que passeu un bon divendres i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.